tarda no et desconnectis. Connectat. Bé, fa una estona hem anat fins a Sabadell i ara hi tornem. De fet, hem fet un breu parèntesi. L'historiador Lluís Duran i Solà presenta un completíssim estudi sobre la figura del polític i advocat Manuel Carrasco i Formiguera. I ara és el torn de fer-ho a Sabadell. Ens ho explica novament en Pau Duran. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs aquest dimarts serà a la Fundació Bosch i Cardellac per presentar aquest Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i Acció. I ara el podem saludar. Lluís Duran, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Déu-n'hi-do, no? Es veu un treball complet sobre la figura de Manuel Carrasco i Formiguera.
Sí, aviam, aquest és un treball, podríem dir, que a diferència de les dues, de les abordacions anteriors, bàsicament de Josep Benet i el pare Hilari Reguer, que parlaven més del procés i l'afusellament final i de la seva vida, aquí, doncs, entès que el procés final ja sap tothom com acaba.
No, principal... posa'ns en context, que això a vegades ho donem percebut, però ara jo he dit el títol i potser la gent no sap de què va.
Als anys finals dels 70, principis dels 80, fins post-mortem, en el cas de Josep Benet, ells van estudiar el procés que va portar a l'afusellament a Burgos el 9 d'abril de l'any 38 a Josep Manuel Carrasco i Formiguera. Això va estar estudiat amb dos historiadors de primer nivell, tots dos morts en l'actualitat. I anteriorment, el pare Hilari Reguer va fer un llibre que es deia Divendres de Passió, en el qual estudiava l'origen familiar de Manuel Carrasco i Formiguera, explicava, podríem dir, les seves relacions amb l'Ajuntament de Barcelona, la seva trajectòria política, des d'un punt de vista biogràfic, d'acord? Llavors, la meva aportació, a partir d'un encàrrec de la família, dels descendents de Manuel Carrasco i Formiguera, era què pensava i com va actuar políticament Manuel Carrasco i Formiguera. Això ha significat que hi ha hagut nous episodis que els treballs anteriors no tenien en compte, que ara han estat molt més desenvolupats o simplement descoberts, com per exemple la seva intensa relació amb el nacionalisme basc i amb Euskadi, la seva trajectòria a una entitat catòlica que es diu Lliga Espiritual de la Mare de Montserrat, la seva trajectòria dins de l'Ajuntament de Barcelona, la valoració final del personatge que es fa en la premsa republicana quan se sap que ha estat assassinat. Tot això s'incorpora de vell nou en aquesta obra que això té l'objectiu això. Com, amb què es va inspirar Manuel Carrasco i Formiguera per actuar políticament i com va anar reaccionant a tots els esdeveniments d'una Catalunya especialment convulsa, que és la Catalunya de final de la monarquia, de la república, de la no consolidació de la república, del fracàs de l'autonomia i de l'inici de la guerra civil.
Clar, eren temps convulsos, com bé dius, en aquest sentit, com s'hi movia allà el pensament democristià que ell tenia?
Clar, era una situació molt complexa la seva, perquè fixa-t'hi, era un independentista, però un independentista que veia les enormes dificultats que tenia en aquell moment consolidar una república catalana. Un independentista que no surt del mitjà habitual de creació d'independentistes, que és en aquell moment el que es deia Estat Català. Per tant, una mena d'independentista que neix d'una iniciativa molt particular. Per tant, un independentista fora dels àmbits correntment independentistes. Un catòlic. Un catòlic obert als canvis de la societat i a la democràcia. És un republicà convençudíssim. I si no és gaire freqüent, a mesura que van passant els anys de la república, que els catòlics es continuïn definint com a republicans, s'hi afegeix un altre aspecte. I és que no només és catòlic i és republicà, sinó que té una voluntat, podríem dir, d'acció social, d'acció cap als desfavorits, cap als treballadors, i de millora de la qualitat democràtica de la Catalunya republicana. O sigui, encara el fa, podríem dir, un personatge més interessant, un independentista, veient les dificultats que té consolidar una república catalana, fora, que es creia fora dels ambients habitualment independentistes, un catòlic, un republicà que té una especial sensibilitat per la política social i per l'avenç i la qualitat democràtiques. Clar, això el fa un personatge peculiar per l'època. O sigui, allò que es deia en el llenguatge industrial de l'època, que amb ell van trencar el motllo. Vull dir, és una peça gairebé única en la política catalana en el seu moment i en el catalanisme.
I a més, si ho he mirat una mica bé, Lluís, no sé si és equiparable a la situació actual, però veig que és un d'aquells polítics que també, amb la representativitat delegada, va anar passant per diferents cambres, no? Va ser diputat a les Corts Republicanes, conseller de Sanitat de la Generalitat, també a l'Ajuntament de Barcelona, com deies ara.
Sí. Clar, ell deia que, amb tota raó, ell sempre mantenia una mateixa orientació, no? I eren els altres que canviaven. O sigui, ell es veu impel·lit a marxar de la joventut nacionalista, que és la joventut de la Lliga, perquè ell és un fidel seguidor d'Enric Prat de la Riba. I quan veu que la Lliga s'allunya de l'orientació de Prat de la Riba, ell es veu obligat a marxar de la Lliga. D'un altre lloc que marxa és d'Acció Catalana. L'Acció Catalana és un partit nacionalista, centrista, republicà, que aplegava, des d'un punt de vista de liberal, persones amb sensibilitat religiosa o persones amb sensibilitat laica. Quan ell veu que la sensibilitat laica s'imposa per damunt dels que tenen una sensibilitat catòlica, doncs ell també es veu obligat a marxar. El mateix li passa a la minoria catalana, en el Congrés de Diputats, en el Congrés Constituent. Quan ell defensa que l'Estatut de Catalunya, votat en referèndum l'agost del 31, és un mandat popular. I els diputats no poden manipular el mandat popular, l'han d'executar. Aquest capteniment fa que ell també digués que jo porto un mandat popular, si minoria catalana no està disposada a acatar la voluntat del poble català, doncs jo em dec al poble, no a la minoria. Alguna cosa provoca, com és previsible, la seva exclusió de minoria catalana. Per tant, sempre és un senyor que, primer de tot, hi ha el que creu, després els instruments que fa servir. Quan els instruments defalleixen per les seves creences, ell va canviant dins d'eines.
Ell,
al llarg de les sèries.
Ens has dit que també tenia una relació especial amb el País Basc. Sí. Crec que és anant cap allà, de fet, no? Que l'acaben interceptant i encarjolant.
Sí, ell fa, penso, jo he calculat 8 viatges públics, que es coneguin, 8 viatges públics al País Basc. Una altra cosa són els que no es comuniquen a la premsa, que no tinc manera de saber. Llavors, quan comença la Guerra Civil a Catalunya, ell busca refugi i amistat al govern, en el territori basc republicà. S'acaba de constituir govern basc amb el lendakari Aguirre, i ell se'n va allà a fer una miqueta de representant de la Generalitat davant del govern d'Euskadi. En una de les tornades, quan torna de Catalunya cap a Euskadi, és interceptat per un vaixell franquista, és bombardejat el vaixell en què viatgen, amb greu risc de la seguretat i la vida de bona part dels seus fills i la seva dona, i a partir d'aquí comença aquest periple que gairebé durarà un any fins al definitiu afusellament.
De fet, li fan un...
És en el marc basc, per entendre, en el marc d'Euskadi, que ell és interceptat per un vaixell franquista.
Llavors li fan un sumaríssim d'aquells que anava ràpid, com si diguéssim, el que va costar més va ser executar la condemna?
No, massa ràpid no, perquè ell això penso que passa el mes de març del 37 i és afusellat al principi d'abril del 38. O sigui, no és allò... No és com el cas del president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol Garriga, que és executat d'una manera immediata, sinó que hi ha un procés des del penal de Burgos de gairebé un any o una miqueta més d'un any.
D'acord. Tenia entès com que la condemna havia sigut ràpida, el que havia trigat molt era l'execució de la condemna.
No, clar, el senyor Benet deia una cosa que també s'ha de tenir en compte, que curiosament ell és executat l'endemà que les tropes franquistes entrin a Catalunya i sigui abolit l'Estatut, en l'Estatut d'Autonomia, en mala hora concedido, segons el parte oficial. No? Hi ha una certa coincidència que, coneixent, podríem dir, la contrapart, no deixa de ser a tenir en compte. Una mica allò que en llenguatge d'aquest sector és un aviso para navegantes.
Clar.
O sigui, un avís, podríem dir, a la societat catalana: entrem aquí, entrem en el vostre territori, abolim l'autonomia i sapigueu que els que segueixin pel camí de Manuel Carrasco i Formiguera, catalanista, republicà i catòlic en aquest cas, tindrà el seu mateix fi.
Perquè tampoc hi havia delicte de sang o res de què acusar-lo.
No, simplement és un delicte d'opinió arribat a la màxima potència. Considerar que les opinions això de Manuel Carrasco i Formiguera eren delicte de mort, no? I d'aquells casos que va passar tantes persones a partir del 39, si jo no tinc delicte de sang, què puc témer? Doncs no són els delictes de sang el que compten, sinó és el que has fet i el que has pensat, el que et pot portar davant del piquet d'execució. I aquest és el cas de Manuel Carrasco i Formiguera. No tenia cap delicte de sang, cap ni un, és un home de pau, un home de concòrdia, però tenia unes idees. I això, gairebé jo diria que són les idees més contraposades al que representa el franquisme. O sigui, ell és un patriota català enfrontat a l'Espanya eterna. Ell és un republicà enfrontat als autoritaris monàrquics i filofeixistes. Ell és un catòlic obert als canvis enfrontat als catòlics més reaccionaris. Per tant, és un senyor que s'amoïna molt també perquè els treballadors tinguin els seus drets garantits en una democràcia oberta. Si fas una mica blanc i negre del franquisme, tots els blancs són de Manuel Carrasco i Formiguera i tots s'equiparen a uns negres del franquisme. És l'oposició perfecta.
Està anul·lat aquest judici sumaríssim a Manuel Carrasco i Formiguera?
Jo penso que no. No. La família no... La família es dedica més, podríem dir, a reivindicar el seu llegat, amb aquest llibre, participant en el dia 9 d'abril en els actes que es fan a la plaça de la Fe, al cementiri de Barcelona, de Montjuïc, davant del president Macià, i fent altres activitats, podríem dir que recorden la seva trajectòria. Ara ja no són els fills, ja no queda cap de fill, queda una jove, i ara són els nets que es dediquen a reivindicar el seu llegat. I una part d'aquest llegat és el llibre.
Donat que el vens a presentar a Sabadell, també et volia demanar si hi ha alguna relació especial d'ell amb Sabadell.
Sí. Sí, mira, hi ha una relació... Bueno, ell va fer un míting l'any 31 a Sabadell per Acció Catalana, però la relació més intensa amb Sabadell és amb una persona. Penso que tots els ciutadans del nostre país hauríem de conèixer amb més profunditat, que és Manuel Folguer i Duran. Manuel Folguer i Duran per què és conegut? Perquè és la persona que a partir de l'any 1914 posa les bases del que entenem avui el nostre sistema educatiu. No és un pedagog, però és un activista, o gairebé diria un gestor cultural de gran nivell, que escampa per tot Catalunya la idea d'escola catalana, de fer escoles catalanes, d'acord? I això ho fa a partir d'una associació que es diu l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que va tenir molt arrelament a la ciutat de Sabadell, molt arrelament. Aleshores, quina relació té Carrasco, aquests dos Manuels, Manuel Carrasco i Formiguera, amb Manuel Folguer i Duran? Deixa'm dir-te que no és part de la meva família.
Ah, ja d'acord.
No és part de la nostra família.
D'acord.
D'acord. És una relació, podríem dir, que Manuel Folguer i Duran és de la segona generació de la Renaixença, no és dels primers renaixentistes, és de, podríem dir, dels que comencen a executar les institucions i les primeres iniciatives del renaixement literari. És de la segona generació. O sigui, no és com Rubió, com mossèn Cinto, no. Podríem dir, si mossèn Cinto no hauria estat capellà catòlic, hauria estat el fill de mossèn Cinto, per entendre'ns, no? Aleshores, és un home de la Unió Catalanista, i això significa que són... La Unió Catalanista significa les persones que no juguen a fer catalanisme des de la política, sinó juguen a fer catalanisme des de la societat civil, creant escoles, creant orfeons, creant ateneus, o sigui, és un catalanisme no polític, sinó un catalanisme social i cultural. Aleshores, per què s'entenen els dos Manuels? És un cas curiós. Vaig trobar un article que fa al diari El Matí, Manuel Folguer i Duran, que té un somni. Ell explica que té un somni I això és un somni que publiquen el mes de juny de l'any 32, quan està a punt de discutir-se l'Estatut de Catalunya a les Corts de la República. Manuel Folguera diu: somio que jo sóc un diputat representant de Catalunya i que faig un únic discurs a les Corts Constituents. Dic que els drets de Catalunya no poden ser discutits a les Corts de Madrid. En aquell moment s'alça un gran xivarri, hi ha diferents diputats espanyolistes que em volen agredir, i ve un diputat a donar-me suport i a salvar-me. I aquest diputat, en aquest somni de Manuel Folguera i Duran, és Manuel Carrasco i Formiguera. És el que li va passar a Manuel Carrasco i Formiguera, però s'ho imagina que ho protagonitza Manuel Folguera i Duran, i això queda escrit en un article. Què proposen tots els que sigui tan semblant? Doncs que en aquests moments de construcció de l'autonomia, el que calen que tots els catalanistes, sota la direcció del president Macià, tinguin una unitat d'acció per aconseguir un estatut sòlid. No? En aquest sentit coincideixen els dos Manuels. No?
Déu-n'hi-do.
Sí, aquest és el seu plantejament. Hi ha cartes gairebé d'estima i de consideració, no? A les excel·lents memòries que va editar el Col·legi de Doctors i Llicenciats de Sabadell, doncs es veu ben clarament aquesta consideració d'aquest diputat, podríem dir, que representa el catalanisme integral, que defensa també Manuel Folguera i Duran. Una altra cosa és que aquesta profunda amistat i profund reconeixement a vegades també es manifesta un cert dissentiment entre ells dos, però sempre, cosa que no acostuma a passar durant els temps de la República, especialment perquè ell, Manuel Folguera i Duran, diu que Carrasco hauria d'haver defensat l'escola catalana religiosa i només defensa l'escola religiosa, sigui amb la llengua que sigui. I saben tots dos que en defensa de la llengua dels infants de Catalunya, l'escola religiosa en aquell moment, en algunes congregacions, no havia estat massa decidida, més aviat al contrari, no? Però, malgrat aquest dissentiment públic, és un gran honor que en el llenguatge de la República, on tots són estirabots, penjaments i ditirambes, en certa manera, així, actituds una mica escarafalls d'oposició radical, aquest reconeixement de l'amistat i el patriotisme comú, i a vegades el dissentiment en algun aspecte, dona el to de les persones, no? El lleial dissentiment i l'acord comú en tot allò que els agermana. I em penso que això és un aspecte també a considerar, vist l'ambient general de la política republicana.
Lluís Duran, gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Doncs vinga, molt bé. Doncs vinga, Pau. Gràcies per tot.
Ens hem quedat curts, com heu escoltat. Si voleu saber més, aquest dimarts a 6:45 de la tarda a la Fundació Bosch i Cardellac, presentació d'aquesta obra de l'historiador Lluís Duran, Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i Acció.
Clar que sí, moltíssimes gràcies a Pau Duran des de Sabadell. Tanquem amb aquesta proposta al Connectats d'aquest dijous i us emplacem a demà a les 4:15. Com ja sabeu, tornarem amb l'edició i els continguts habituals dels divendres. Fins aleshores, acabeu de passar molt bona tarda i continueu gaudint de la ràdio.